Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen pràcticament 7 minuts de la una del migdia. Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, Roger Carandell.
Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Com anem?
Mariví, sisplau, música d'atenció extrema.
Ai. Mare de Déu, però ens hem passat. Molt extrem.
Ni 30 segons de marge, tia.
Mira, hem fet el ridícul.
Quan?
I per què?
Us convido a recuperar el programa d'ahir, on vaig parlar sobre els rumors que apunten que la Carla Flila, influencer lleidatana de 25 anys, i la Nagore Robles, presentadora de televisió de 41,
sí,
estan juntes.
Sí que ho vam dir, sí.
Ho vam comentar, vam dir que ja feia mesos que les xarxes van avançar de contingut relacionat amb
indicis,
una possible relació entre aquest parell.
No, s'especulava.
Sí.
Doncs bé.
Ai, ai, Déu meu.
Resulta que sí que estan juntes.
No cridis, no cridis.
Però és el que vam dir, no?
I que ho sap tothom.
Ah, hem estat pels últims en enterar-nos?
Absolutament tothom qui està una mica ficadet dins de la indústria influencer espanyola sap que el romanç entre aquestes dues dones és més que cert i que porten mesos sent nòvies. I jo ahir qui em vaig presentar,
sí,
avorint un tema, fingint.
Sí, 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 amb la lupa aquí investigant, tot d'indicis.
Cinto Pantera Rosa.
Quan es veu que era la cosa més evident, que ho sap tothom, que elles no ho han fet públic a les xarxes, però que dins de la indústria tothom en va ple. I els meus contactes, que ja sabeu que en tinc bastants, del món a influencer espanyol, m'ho van fer saber.
Et van cridar l'atenció.
Em van aturar dient, Matí, estàs fotent
frena,
el ridícul.
Frena.
Però la meva pregunta és, què hem de fer amb aquests casos? No amb rumors que nosaltres no hem comentat mai i que un bon dia diem, potser l'hauríem de comentar, però anem tardíssim. El comentem o l'obviem?
L'hem de comentar, jo crec. El que passa és que l'audiència ho entendrà. També perfils com Carla Flila, Nagore Robles, de vegades dubtes, si ho has d'explicar.
Sí, vam dubtar, és veritat.
Però mira, ara que ja podem confirmar que sí que estan juntes,
ai,
i que tenim una font propera i exclusiva de Juliana Canet, perquè és veritat que ho sap tothom, però ningú ho ha dit, que aquesta és l'altra, eh?
Bueno,
vull dir, no hi ha cap mitjà
és
que hagi dit sí, estan juntes.
M'encanta que tinguis tot el morro de dir anem tardíssim, però jo dono l'exclusiva que estan juntes.
No, perquè tots els mitjans s'han fet ressò del possible romans entre aquestes dues, o que
per
hi havia
tant,
rumors, però ningú ho ha confirmat.
Tant,
jo ho confirmo.
N'hem fet tant el ridícul, n'hem fet tant el ridícul.
No, penso que no.
Hem fet el ridícul davant del món influencer espanyol.
Però ens
que...
devem a l'audiència, no, els influencers.
Bé, doncs audiència.
Sí, no,
gràcies
clar,
a Déu, tenim talcs a tot arreu.
Sí,
escolta, que són nòvies, és
molt bé. Marc Andreu rient de fons,
sí, Marc Andreu, bon dia, bona hora.
L'hem contractat per fer ambient.
Jo segueixo rient, jo sóc el públic que necessita.
Molt bé, no, és molt agraït, Marc Andreu, perquè tu riu tot.
Ai,
llavors,
que bé,
i et porta a esmorzar, per tant, és fantàstic.
Passen 9 minuts de la una.
Hoy han venido a divertirse al hormiguero Marc Márquez y Àlex Márquez. Vamos.
Ahir la nit vam tenir dos catalans a l'Hormiguero, els germans Márquez, que van passar pel plató del programa d'Antena 3 amb els seus somriures habituals. Jo crec que són els dos millors somriures de Catalunya, perquè realment són molt agraïts.
Sí, jo mai l'he vist seriós.
No, tota l'estona riu, sobretot en Marc. I vam poder saber una mica més de la seva vida privada, de la relació que tenen entre els dos germans, que com ja sabeu són pilots de MotoGP. Per exemple, que a l'Àlex li agrada molt fer bromes a casa. Aquest és un tema que funciona molt a l'Hormiguero, que li agrada molt en Pablo Motos, demanar a la gent si els agrada fer bromes. Bueno, en tot cas, l'Àlex va explicar que li encanta espantar el seu germà.
Ui. Es que todos los vídeos que se han visto de sustos, lo mejor, que no nunca le he puesto, es yo esperando descojonándome. Luego ya cuando le doy el susto, pues sí, luego me río con el vídeo.
Pero la verdad es que reacciona es muy gracioso. Vamos a ver. Con...
¡Ya vale!
¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh!
Bueno, les formigues que es jarten de fons, tio. Que vagin amb compte perquè em fa por que prenguin mal, eh? Tanta diversió, tanta bogeria...
Semblava un grup d'amics mirant vídeos del mòbil, que és el que van fer.
Clar, tu pensa que abans d'anar al programa et truca un redactor i es diu explica'm coses divertides que t'han passat que podem explicar i aprofundir el programa. Això és el més divertit que van tocar d'una hora de xerradeta.
A veure, a mi aquest fragment no em va fer gaire gràcia, però el que penso que és interessant i és que a partir d'aquestes bromes que es fan surt a la conversa un nom, que és el nom de Gemma Pinto, que és la parella d'en Marc Márquez, que està de públic i aprofiten per saludar-la.
Este chilla, pero mi cuñada chilla al cabo de media hora, entonces es aún más gracioso.
Lo vamos a echar de casa. ¿Tú sabes que lo vamos a echar de casa?
¿Por qué?
O sea, porque vivo con mi pareja en casa, pero ahora está ahí adoptado. Y aparte se la están jugando todo el día con susto.
Un beso a tu pareja, ¿cómo se llama?
Allá, Gemma, Gemma.
Tú ahora eres...
Yo y voy.
Clar, aquí s'obre un meló interessantíssim, perquè, clar, ens confirmen que viuen junts en Marc, la Gemma i l'Àlex.
A mi m'encanta. Llavors, a mi gens. Jo crec que depèn molt de la relació que tinguis amb el teu germà, entendre que potser és una cosa temporal. Jo en viuria amb el meu nòvio i la meva germana.
Però fa un any que surten. Estan en aquell moment d'efervescència de l'amor i del llit.
Tenen una casa molt grossa, fins i tot amb menjadors diferents. Vull dir que si volen follar el sofà, poden.
Ja ho sé, però és una altra... Vull dir, tu com a germà, vull dir, l'Àlex no se sent que s'obre?
Sí, però sí, s'entén, i ara ho sentirem, que sent a vegades que queda una mica apartat. Però és que jo he intuït que ja vivien junts l'Àlex i en Marc, i llavors s'ha incorporat la Gemma, que és allò que hi vas un dia, hi vas anant,
i fes
el raspall de dents, i de sobte et trobes vivint amb els dos germans.
Si totes les cases les tinc a casa del Marc...
Exacte. Viuen en una casa, en una urbanització superexclusiva de Madrid, que va costar 10 milions d'euros, que la va comprar aquest mes de juliol.
Ho han explicat a l'Hormiguero, això?
No, això és informació que hi ha allà, però que estan vivint a Madrid. I llavors en Pablo Motos els demana una mica com s'organitzen el tema del menjar. L'interessa molt amb en Pablo.
Sí, com si haguessin cuinat algun dia ells. Tenen servei.
És que té un públic molt familiar, el de l'Hormiguero. Hem de parlar de fer què passa amb Marc Andreu.
Que és una pregunta que també faria el Roger Carandella en aquest programa, si algú, i si venen ells dos,
Sí, demaneu cada entrevista.
No, pel menjar, però, a casa. Ho fan per menjar.
Bueno, jo el menjar li preguntaria al Joel Joan, però a l'Àlex Márquez i al Marc, que ja es veu que tenen un senyor o una senyora que els hi fa cada dia els àpats.
No, al principi... És a dir, s'intueix que tenen algú que els ajuda, però ells són experts en algunes coses.
Cocina... Jo hago la carne. Sí. Fin de semana, jo carne. Él es más de salsitas y esto... Y Gemma lo healthy. Lo está de moda ahora.
Sanito.
El aguacate,
el aguacate.
Son caros de cojones, eh?
Molt bé, doncs queda així distribuït el tema de l'alimentació i aquí l'important és saber el tema habitacions, com s'ho fan, que cadascú té la seva, i també el tema de... Ben sopat, a l'hora de mirar la tele, es posen d'acord com s'organitzen a nivell de sofà.
En casa tiene su rincón, su tele, su... como un comedor pequeño. O sea, tiene su apartado, como si no viviese allí. Sí, ¿verdad?
Me parece...
Sabe que a las 2 nos encontramos para comer y a las 9 para cenar.
Ok. ¿No veis la tele juntos?
No, a veces sí, depende si hay, pero hay dos salones.
Antes sí.
¿Cómo lo viviste? Quiero decir, cuando...
Triste.
Durant molta estona fan broma que amb l'arribada de la Gemma, diguéssim, clar...
Que trenca la convivència entre germans.
Sí.
Però no entenc per què l'Àlex no busca una casa per ell sol. Vull dir, no serà per un tema econòmic.
No, això segur que econòmic.
Ja.
No?
Clar, serà que potser no vol viure sol.
Pot ser.
Quina edat tenen ells?
Potser ja estan bé...
La Marc és del 93.
Sí. 31. I l'altre 27 o 26.
Per mi no és cap bogeria, t'he de dir. Vull dir, és que a mi... Jo ho faria amb la meva germana.
És que segurament... Bueno, vaja, no és per necessitat econòmica, sinó que potser volen viure junts.
Sí.
O ja estan bé així.
Però el tema és que moltes vegades fan vida per separat, pel que estem entenent, no? Vull dir que hi ha unes habitacions que són d'un i la de l'altre. Hi ha dos menjadors.
Llavors et tens una mica, però no del tot.
Per mi no és incompatible, tenir com una part de la casa un l'altre i algunes zones comunes.
2100, el Roger i jo.
Potser...
A favor de les comunitats, que visqui qui sigui.
Bé.
No
bé.
Cal viure només amb la parella.
I llavors estava mirant una mica l'Instagram de la Gemma Pinto i he vist que fa 3 dies va penjar un carret d'aquests de fotos. Estan enamoradíssims. Una escapada que van fent en un hotel i no paren de fer-se
fotos. Però és que si han d'estar enamoradíssims en algun moment és ara, penso jo.
Sí.
Dir, ara és el moment de l'amor pur i dur.
De què deuen parlar per això?
Tots tres o ells dos?
Tots tres i ells dos.
No ho sé.
I els altres dos, els dos germans.
Alguna cosa en comú tindran, ni que sigui haver vist el Super 3 de petits, per exemple.
Jo és que veig aquesta entrevista a l'Hormiguero i penso, no sé pas de què parlaria amb ells, però bé, segur que algun tema trobaria.
I tant.
Bueno, i motos tot el dia.
Clar, jo no sé què és MotoGP. És veritat, perquè són molt amics.
És el vostre punt en comú.
Sí, és així.
Bé, tot això...
Mira, hem de parlar d'elles.
Ah, doncs mira, va, posa-ho.
Ahora estoy en un momento de mi vida que quiero un poco de evolución.
¡Qué vergüenza!
Y Marta,
mi alter ego. Cuando me tomo una
correcte, pita... molta atenció, perquè el documental de Les Pombo ha provocat una bronca entre les germanes i un dels comunicadors més importants de l'Estat.
Més concretament, el locutor en majúscules de Los 40, que és el català Toni Aguilar,
sí.
Una icona de l'emissora, mm-hmm. Això és així. Doncs la polèmica ve del que s'ha vist a la segona temporada del documental de Les Pombo, a Prime Video, recordem. El capítol 4, val? Es veu com la Maria i la Marta assisteixen a la gala dels 40 Music Awards perquè la Maria havia de pujar a l'escenari i entregar un premi als Take That, o el que queda dels Take That, juntament amb Antoni Aguilar. Llavors, què va passar?
Ai.
Bé, ja hem comentat més d'una vegada que el taló d'Aquiles de la Maria és parlar en públic. Ho passa fatal, es posa molt nerviosa, ella diu que fins i tot té ganes de vomitar, que li fa molt mal la panxa, és el seu malson. Doncs, el que acaba passant a la gala de los 40 és que només va parlar ell i ella no va dir ni asa ni bèstia.
Ai, per favor.
Un aplauso para María y bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, un placer estar aquí y... regalar este premio tan especial.
Seguro que todos conocéis canciones como esta. Escuchad. Bueno, es algo más que una canción. Es un himno, directamente. Tú ni habías nacido todavía.
Yo no había nacido, pero mi padre ponía sus canciones en el coche, así que...
Please welcome, todo el mundo, un fuerte aplauso para... Take That!
Això és un resum del que va ser aquesta presentació del premi. El vídeo sencer dura 5 minuts.
I
només he posat els trossos on la Maria diu alguna cosa, que és, hola, què tal, estic molt contenta, si el meu pare em posava aquest grup de petita, welcome, take that. És una mica aquest el resum.
I ara que veia les imatges, ella se'l va mirant a ell, com vulguem dir, deixa'm algun moment, no. Potser per entrar, no?
No, si no fixes, hi ha hagut buits, hi ha hagut silencis, sí? On ella havia de dir alguna cosa, i és en Toni que està esperant com alguna reacció, i ella que no acaba d'arrencar, i ell tira endavant perquè, a veure, porta no sé quants anys treballant a la ràdio, ell deu tenir pànic. Silencis,
s'ho tira a l'esquena i comença un client, no?
És així, està acostumat a fer ràdio aquest senyor.
Val. Hi havia un guió molt concret, que no és que haguessin de tenir una conversa improvisada, és que la Maria havia de dir unes frases i quan ella es trobava que no les deia, doncs mira...
Per tant, va quedar en blanc?
No sé si va quedar en blanc. El tema és que ja ho havien parlat abans de sortir, que ella estava molt nerviosa i, de fet, aquesta va ser la seva reacció plasmada al documental de Pombo.
A decir nada, no te ha, o sea, ha sido horrible.
Creo que estaba en plan...
Encima, no le podía decir a que no.
No,
o sea, no he podido...
No he podido.
Carrerilla y...
Es que yo no estoy tan de acuerdo con que te quería ayudar, sinceramente.
Yo creo que sí, tía. Mi hijo está nervioso y está...
Pero
nervioso.
Vamos a ver. Ni un pasito te dio, no, ¿sabes?
No, no. Es que nada.
A mi, tot això, clar, vull dir, passa l'escena, ho grava tot l'equip que estava rodant Pombo i després ho comenten amb la germana que també estava assistint a la gala, amb la Marta. Jo penso que dir això, sabent que veurà tanta gent, entre ells l'involucrat, és una falta de respecte per algú que s'ha dedicat tants anys a la comunicació.
Clar, perquè a més posen en dubte si en Toni podia haver ajudat una miqueta més o no.
Exacte.
Però per part de la germana, entenc. Vull dir que és la germana qui ho posa en dubte.
La Maria explica que es va sentir molt incòmoda i fins i tot parla de sentir-se estúpida. Dient, jo que pintava allà, també s'entén que va pujar per fer de noia florero i ja està.
Bueno, però clar, és que la Maria...
Per això se sentia incòmoda.
Però en el moment on està parlant el Toni i que va mirant a la Maria, fins i tot la Maria va fent com que no mal cap, de dir, és que no sé ni què de dir, de que està molt nerviosa.
Vull està
dir que
nerviosa.
Jo crec que ell ho va fer amb bona intenció. I encara que no fos així, ho dius en la intimitat. És el que tu dius, dir-ho en un reality que ho veurà
per
tot.
Per mi
tot,
és una falta de respecte. Però atenció, tenim reacció d'en Toni Aguilar. Bé, reacció no, empipada.
Encara és pitjor.
És així, està molt emprenyat. Està molt emprenyat.
Està molt emprenyat, eh? Ahir, just després que acabéssim el programa, va escriure un missatge a X, abans conegut com a Twitter, dient... En castellà, eh?
Sí.
Estimada germana Espombo, efectivament, la Maria té raó. Em va dir que estava molt nerviosa, la vaig tranquil·litzar i li vaig oferir ajuda. Segur que recorda que havia de dir Back for Good és un himne, però ella em mirava i no parlava. Em sap greu que la Marta, la germana, sense conèixer-me de res, pensi això de mi, que és la germana la que va ficant merda i va dient no et volia ajudar, ell no et dona cap espai per dir res. Tuit força dur. Però espereu-vos, perquè també tenim reacció a l'Instagram de la Marta Pombo.
Home, boníssim.
La germana que el critica. Ella, per treure ferro a l'assumpte, li contesta aquest tuit d'en Toni Aguilar i li diu: a la propera, Toni, compta amb mi. que jo sí que em sento com a casa entre tant focus i tant micro. Estic segura que faríem un bon tàndem.
Mare de Déu.
Maria Pombo, t'agafo el relleu ben feliç.
Aparta perquè... la germana és potella a l'escenari, no?
És veritat,
no?
M'he llegat moltes vegades el documental diu jo sí que em sento molt còmode aquí, entre càmeres i tal, no em sento incòmode per res, al contrari que la meva germana, que sí que està allà. Però a veure, a sobre que l'has criticat, et penses que el Toni Aguilar et vindrà i et dirà Marta, em caus perfecta, benvinguda a les 40,
i que no va de sentir-se còmode, va de...
I que ni tan sols diu res realment sobre la polèmica. Senzillament ofereix el seu currículum.
Exacte.
Diu, a la pròxima em fitxes a mi.
Vull protagonisme, vull cas.
Però no demana ni disculpes ni res. És veritat que el perfil de la Marta, de les tres germanes, és el que sempre ha estat més expansiva. Ella és, bueno, més extrovertida, no?
Però que menys surt també el documental a vegades, perquè ja el primer capítol de la segona temporada ni surt un moment fent pilates.
Però després surt, no, però després surt el seu casament, vull dir, que però va tenir molt protagonisme.
No és la més important de les tres, i això crec que li fa ràbia, també, de les quatre et diria, perquè a vegades se li posa molt més el focus a la quarta germana.
Crec que ella té molt, bueno, ho ha explicat moltes vegades, molt de complexa de germana d'A. I de fet, molts dels comentaris al tuit del Toni Aguilar
sí,
i carregaven contra la Marta així.
I també carreguen molt contra la presència de certs personatges en aquestes gales sí, que no són professionals i que després han d'entregar un premi i no saben com fer-ho. Mm. I a sobre critiquen. Bé, yeah, opinions yeah, per molts gustos.
No, no, realment no sé com s'ho deu haver pres la Maria tot això. Potser ja està acostumada. No,
no ha comentat no? res, ella, eh? Ha seguit parlant d'altres coses del documental.
Jo crec que això és promoció.
Sí.
Un quart i mig de dues, ahir ens va quedar pendent alguns temes importants de la tele d'aquest país, que és La Travessa 2 per un cantó i Crims per un altre, que hi ha noves informacions sobre aquests dos formats. Per què comencem?
I exclusives amb tot, també.
Ah,
portem,
sí? Home,
sí,
doncs, meravellós.
Exclusives d'altres projectes, és que, bé, ben farcits que anem. Comencem per La Travessa. Doncs he posat aquesta música d'aventura que m'ha semblat molt
bé. Ah, dic, hòstia, nova banda sonora?
Sembla Harry Potter, això, eh?
Dic, és que La Travessa té una música fluixa que potser podrien aportar alguna cosa més, no?, a aquesta nova temporada.
Primera crítica. Bueno, a part d'això,
frena una mica, per favor.
Explicar?
Frena una mica.
Doncs això, que ja sabem que torna per una segona temporada i aquesta setmana ho ha anunciat a xarxes perquè ella no ho havia fet oficial, la Laura Escanes, la presentadora.
Estic una mica malalta, però és que em feia tanta il·lusió poder-vos-ho dir. I sé que s'havia publicat per algun lloc, però no havia dit res encara. Em feia moltíssima il·lusió dir-ho també jo directament. I estic nerviosa aquest any. No diré quan marxem, perquè no sé si ho puc dir. Potser l'estic liant una mica. Però hi ha coses diferents aquest any. No és exactament igual que l'any passat. Pot ser que el paisatge en general canvi una mica. I descobrirem nous llocs de Catalunya. Sé que hi ha molta gent que hi ha enviat els seus vídeos pel càsting i que suposo que la gent de càsting, que encara no sé res, però ja estan acabant de decidir. Jo aquesta setmana tinc una reunió una mica per posar-nos al dia, però em fa molta il·lusió.
Crec que sabem més coses nosaltres sí, que la Laura, de La Travessa 2, perquè, clar, nosaltres sí, sabem que és l'expedició del Mediterrani.
Exacte.
I ella no.
I que són 300 quilòmetres, que es va del Cap de Creus fins al Delta de l'Ebre, que tot això ja s'ha publicat, potser no li arriba la nota de premsa de 3CAT.
I
no
que ho gravaran res a la primavera, que
I
això que també ens ho va
dir.
Té molt DM, la Laura, té molts mails per llegir.
I que s'incrementa el premi, que això també haurà de dir, que són 20.000 euros ara, vull sí, dir que és important. Potser també, això sí que ho deu saber, perquè han incrementat el que és el pressupost de la temporada amb un gairebé el doble dels que tenien la primera temporada.
Wow. Quan va valdre la Travessa 1?
La primera va valdre 780.000 euros. Uh-huh. I aquesta segona temporada, 1.361.000 amb 669 amb 95 cèntims.
Clar, ganes de saber.
S'agraeixen molt aquests 95 cèntims.
El cafè.
Clar, no és només el premi, que ha pujat. I hi ha alguna altra partida.
Laura li deuen haver notificat, potser. I Laura, al final de mes o de projecte, tindràs un tant per cent més, també,
crec,
suposo.
Crec que, clar, aquesta pujada es deu també a un augment notable del sou de la Laura.
I millores salarials no només per la Laura, esperem, perquè
potser
sé
per tot
que l'equip tècnic
no?
va anar justet.
Van anar justet? Sí, no està ben pagats.
Exacte, i a més hi ha molta part de l'equip tècnic que va marxar durant el projecte perquè no podia assumir el que era el recorregut sencer. Vull
clar,
dir,
és una, és un projecte complicat. Per tant,
hi haurà més equip, més pressupost, tothom més ben pagat.
Els concursants cobraven? Cobraven 50 sí, euros al dia. I ara potser cobraran una mica més.
Potser una mica més.
I esperem que sigui també més durant més dies la gravació, perquè eren 20 dies de gravació.
Perquè, escolta'm una cosa, 780.000 euros per un format com el de La Travessa... Era ja molt justet.
Era justet, vull i això que la factura no en sortia perjudicada, vull dir que es veia molt bé, era d'una qualitat molt bona.
Què és la factura, per si...
Vull dir, factura audiovisual en el sentit de com es veuen les imatges,
la qualitat
el
muntatge...
No?
Sí.
No es veia barat, no, gens.
No, lluïa molt bé. I res, doncs veurem què passa, si això es veu publicat en algun lloc, com van aquests dies.
Saps si estan trucant en els concursants? Perquè... conec gent que no treballen aquí, que van enviar un vídeo.
La Clàudia
m'està demanant com ho tenen.
Mira, doncs justament ho dic, la Rachel Delgado, que és una de les encarregades de fer aquesta selecció del càsting, l'altre dia explicava que està esgotada de tants vídeos que ha hagut de mirar.
Ai,
que aquest any ha sigut molt salvatge la quantitat de gent que s'ha presentat, i que ella ja detecta els primers 3 segons.
En 3 segons,
si gent es mira el vídeo fins al final, perquè sempre pot haver-hi un giro i tal, però que normalment els 3 segons ja saps
doncs
si valen la pena.
És una bona recomanació entrar a matar, quan envies vídeos a un càsting.
El vídeo sencer de les persones que es presenten soles. Que hi ha gent que ha decidit dir, jo, freerider, vinc sola a la travessa.
I ella ja veu que no. És a dir, per molt bo que siguis al càsting, ja no el passes, perquè t'has matat l'única norma.
Que no junti 2 freeriders d'aquests...
Mira,
no
seria un molt bon joc, també, per reality.
Però altra feina deu tenir aquesta, la Rachel.
Deuen estar trucant ja t'ho dic.
Ja l'haurien d'haver trucat.
Jo crec que sí.
Ai, Déu meu.
Aquesta setmana, però ara venen més fases de
càsting.
Que
demà som ja març, Vull dir que potser el temps està passant. 29 de febrer avui. El meu avi feia anys el 29 de febrer.
Molt bé, doncs felicitem des d'aquí i parlem de crims. Ha fet un remix, ara Carles Porta, de la
cinturina. No, era simple aquest remix perquè dic, si de sobte es pensa que això és crims, Carles Porta, doncs vindrà aquí a presentar i ja té prou programes. No cal que no mori aquí, saps? Vull dir que no cal que vingui aquí a presentar el programa, tampoc. Bé, és igual, per canviar una mica, nois. Carles Porta, ha estrenat una nova temporada.
No, deixeu-lo, que ha sortit sol
de crímenes.
Està per dintre el Turó Parc donant voltes sense trobar la sortida. Vull dir que t'esperem aquí a la ràdio quan t'hagis aclarit, perquè jo no entenc res.
No? Jo no entenc res, tampoc. No, va, intenta-nos-ho explicar.
Jo sí que ho he entès, he volgut fer una broma. No, però... He fet un joc de paraules que no mori d'aquí. No, perquè és crims i la gent es mor que no surti d'aquí.
Que no volia posar la música de sempre, tampoc, perquè dic que el Carles Porta s'està quedant amb tot.
Escolta'm, novetats de crims, aviam, som-hi.
Després diem que ens falta temps, no m'estranya.
Som-hi, perquè...
Que ha estrenat Crímenes a Movistar Plus, ja podem sentir la promo.
Soy Carles Porta, gracias por acompañarnos.
No hay ninguna prueba directa del asesinato.
Que era una zona en la cual se veían signos evidentes de violencia.
És horrible, estic en contra.
Això ja ho hem vist a TV3.
Sí, això ja ho hem vist i és doblat en castellà. Al final és Crims, però es diu Crímenes i està doblat. Bàsicament no és novetat, això. La novetat és que ara ho pots escoltar en castellà i sí que és veritat que està treballant projectes amb Movistar des de zero i molt relacionats amb el true crime.
Però quan tindrem?
Quan torna
nova
i en català, sisplau.
Exacte. Perquè hi ha molta polèmica a la xarxa X, que abans Twitter, de on és el Crims Nostrat.
L'original, el nostre, el de TV3, doncs, el de Catalunya
sabem
Ràdio.
Sabem que Crims no tornarà fins després de l'estiu, o sigui, la propera temporada, a la tardor. Serà la 5ª temporada, que ja s'havia anunciat al febrer d'aquest any, en principis, però la producció dels capítols s'està com allarant, perquè s'havia d'haver publicat ara i ha començat l'estrena, però s'ha allargat moltíssim la producció d'aquesta 5ª temporada. Fa un any també es va anunciar que Crims tindria un videojoc. No sé si ho recordeu.
Molt ben fet. Sí. Crec que és una molt bona idea. És una gran estratègia. Segur que tots els nens parlaran català ara, gràcies a aquest videojoc.
Jo no me'n recordava d'aquesta notícia.
Jo tampoc, doncs, gràcies a Déu. Jo tinc amnèsia per trauma.
Escolta'm, abans de criticar, esperem que surti, fem-hi una jugadeta, no?
Tu jugaràs en el videojoc de
Crims. Jo li dedicaré una partideta.
Fem uns Crims, fem uns Fifas.
Doncs
jo tinc ganes de veure com és, de veritat. Això haurem d'esperar fins que s'estreni la 5ª temporada aquest setembre. Mentre no hi hagi Crims, recordem que Carles Porta sí que preveu estrenar aviat a 3CAT aquesta primavera, més o menys, la docusèrie del cas de Thor, que és un dels primers casos que va fer ell, doncs l'ha fet en format també com ara està fent Crims, diguéssim, i que en principi d'aquí pocs mesos l'hem de veure ja, per tant una mica de Crims hi haurà. I ara sí que tenim una exclusiva de Crims que no ha salit enlloc. S'està enllestint aquesta 5ª temporada, que arribarà a TV3 a la tardor, no ho he dit prou cops encara, però l'equip ja està treballant en una 6ª temporada per TV3.
No hem acabat la 5ª? I... que ja confirmem sisena, això vol dir que...
Pregunto, això és perquè, vull dir, TV3, 3CAT, ha donat l'okay a una sisena temporada?
I per això s'estan treballant paral·lelament,
clar,
vull dir, acabant uns i seguint els altres.
I potser també perquè han vist que costava tant preparar una temporada que han dit posem-nos-hi abans.
I que no ens haguem d'esperar tant,
clar,
no?
I, deu ser això, no?
I també segurament coses de negociar pressupostos que cada cop es fa valdre més, també. Si ets un rei que porta molta audiència a la tele, això
ah,
també
t'ho has de fer. Ah, s'ha posat dur, Carles Porta,
home,
eh?
Jo entenc que sí que també t'has de fer valdre en aquest sentit i s'està fent valdre.
I no estan passant per al millor moment.
Qui?
Tu saps això? Això és informació o opinió?
No, no, això és informació. Això és, sí, informació.
Que hi ha les tibentors aquestes de negociacions. Pot ser que TV3...
Final...
Clar, si fas també a Movistar, no? I a Espanya pot ser que
més
una
més
mica
enllà...
et piques una mica.
Bueno, és el nen popo, no?, del curs.
I que
tothom vol lligar amb ell, clar.
I passa a totes les... I a totes les indústries, vull dir, a les negociacions...
I crims a ràdio, a veure quan també ens hi posem, perquè és el format que tothom escolta i d'on va sorgir tot.
És allò típic de vam confiar en tu o en vosaltres quan això no era res, i ara... Estàs més pels altres que per nosaltres. M'ho imagino, eh?
No,
no sé
sí.
si ha anat així, però vull dir...
I que el Carles té ganes d'expandir-se i de fer que Crim sigui una cosa que vagi més enllà de Catalunya. I ja ho ha fet amb Crímenes, però també ho vol fer més enllà. Llavors, això genera tensió.
Però mentre no ens deixi...
Crims amb Carles Porta, el que vol fer veure més enllà de Catalunya. Això també és un dubte, vull dir que al final el format...
Jo crec que també és una mica... són aquests els debats que tenen
mentre
allà.
Mentre no el perdem aquí, no? A mi, com faci coses,
ai,
però
ai, clar, ai, ai, ara m'he quedat amb mal cos, mira què et diré.
No, però bé, home, cinquena i sisena, podem estar tranquils.
Estem tranquils, estem tranquils. I Tor, que també tinc moltes ganes de veure-ho ara d'aquí poc. Mm-hmm. I ja que parlem d'exclusives, Mariví, si em pots tornar a posar la música d'exclusiva...
No sé, qui va composar aquesta cançó, però es cobrarà una de drets d'autor final.
No crec que és intel·ligència artificial.
Segurament.
A ningú se li acut, això.
No.
D'aquí unes setmanes, 3CAT estrenarà un nou docu-reality que ens enganxarà moltíssim, ja us ho dic ara, que es diu Pisos d'Estudi.
Ole!
Què us ha semblat aquesta exclusiva?
Pisos d'estudiants. A veure, explica.
Doncs és un format presentat pels creadors de contingut Nadine Romero i Alex Tous, que els podeu veure al Love Dicat, i a les xarxes de Som Eva, i és una competició per trobar el millor pis d'estudiants de diferents ciutats. I de moment no podem explicar res més, però sí que és una exclusiva que s'ha de fer valdre, també.
I tu te l'has vist de pe a pa.
Jo
tu
ja
has pogut
veure els capítols,
veure
tot,
eh?
I què, com us ha quedat?
Ha quedat
del 0 al 10.
Molt divertit, la veritat.
Clar, què hem de dir, no?
Creus
dir...
que funcionarà?
Jo crec que sí, que agradarà a la gent. Mm. Serà molt entretingut.
És per tots els públics,
és per tots els públics. Realment, sí, pots empatitzar més si tens un perfil que t'agraden més les coses joves, però bé, no passa.
Veurem pisos realment...
Es veuen pisos bruts.
Ai,
i fastigosos.
Ai, què feu amb els lavabos?
Què fan amb els lavabos? Doncs ara els netegen una mica, miren si hi ha brutícia. Crec que això s'ha de parlar més tranquil·lament.
En parlarem tranquil·lament, però és veritat que l'Àlex i la Nadine... m'han comentat, van amb una d'aquestes llanternes de llum ultraviolada que poden trobar restes orgànics. Bueno, és una mica...
Sang, també.
I amb el cotó per comprovar si està ben net tot, també.
No, no, mentre que has d'apostar per la cultura, no?
I per la higiene, també.
I es veuen molts pisos diferents, que a vegades el problema que hi ha que costa molt compartir pis amb uns preus molt pujats, també, en diferents zones de la ciutat.
Mica d'activisme, vols dir.
Molt bé, molt interessant. Ja ens aniràs explicant i repassarem alguns capítols. Has dit quan s'estrena, això?
D'aquí unes setmanes, encara quedarà.
A finals de març, oi?
Finals de març?
No hi ha data, encara.
No ho sabeu, no ho saben.
Només diguem, Setmana Santa jo podré mirar-ho o m'ho hauré de fer més endavant?
Setmana Santa, tu estigues tranquil·la i ja...
Després de Setmana Santa, és a dir, a l'abril.
Marc Andreu, moltes gràcies.
Ja marxo?
Sí, avui molta exclusiva, vull dir que moltes gràcies perquè...
Exclusives fluixetes, també.
A veure, en Pau, quan
no siguis tan dura.
Vull dir...
Pau Espar, bon dia.
Bon dia, jo porto un repàs de temes.
Quina exclusiva, veus?
Xxt, va, ja està. Deixa
no és una competició,
companys.
Això. Sí. Tranquil·litza't, Marc Andreu.
3 minuts de pausa i a la tornada.
És molt difícil hablar sobre la polèmica que està viendo, sobretot en Twitter, con el tema de...
Qui és aquest senyor?
És el youtuber de Gref, que ara l'estàvem sentint de fons i que ha tingut novetats les últimes hores, com també el raper Morat i la cantant Taylor Swift, tots ells amb vincles amb casos judicials o policials.
Mare meva. Molt bé, ara
és
ho expliquem.
És el teu món,
doncs.
Realment, aquest?
Sí, domina molt, domina molt.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Dos quarts i mig de dues del migdia, el youtuber de Grefg no podrà desnonar una àvia d'Andorra a qui volia fer fora d'un edifici que ell va comprar el 2020. Això ja és segur, no?
Sí.
Pot dormir tranquil·la, la senyora.
Correcte, i és el final d'aquesta història que es va destapar fa un mes de Grefg. Per qui no el situïa, és un streamer que a Twitch té 10 milions de seguidors. Seria bastant equiparable a Ibai Llanos, i de fet per Cap d'Any van fer les campanades junts. La Juliana em mira amb cara de quina bestiesa acabes de dir.
No, no és tan bestiesa, és molt conegut, molt conegut. El que passa que Llanos ha creuat la línia i ha sortit, és molt més mainstream. Vull dir que l'Ibai el coneix gent que no està dins del món dels streamers, i de Grefg, si no estàs dins del món de stream, mer... No?
Sí.
Bueno, i pel que fa als valors, no tenen res a veure.
No, res.
Sí. Només de les xifres.
És que, de fet, ell viu a Andorra per pagar menys impostos, ho ha dit clarament.
Ni una paraula de català i cap interès?
El seu nom real és David Cànovas i és de Múrcia, per donar dos detalls més. El gener es va saber que havia demanat a la justícia andorrana poder desnonar una dona de 80 anys que viu en un edifici que ell va comprar en aquest país i d'on han anat fent fora tots els veïns, però aquesta dona, a diferència de la resta, té un contracte més antic. Aleshores, han intentat fer-li bastant la vida impossible, allò fent obres, traient portes
quin
i
horror,
finestres...
Per favor.
Sí, provocant que acabi circulant un aire fred dins l'edifici. I fins ara...
És a dir, maltractant-la. Directament, és, home, perquè sí. Agafi els trastets
volent expulsar,
i se'n vagi.
La volien expulsar.
Sí,
és
sí.
Aquesta situació d'assetjament immobiliari que també s'ha viscut a moltes altres ciutats, com sí, a Barcelona. Sí, i ell, de Grefg, ha volgut relativitzar bastant tota aquesta història, perquè fa un mes, quan es va saber, va dir que potser era millor que no en fes broma.
No puedo ni hacer bromas al respecto. ¿Entendéis? Porque yo ya sabéis cómo me lo tomo al final, que me lo tomo todo como meme, me lo tomo todo con humor...
Evidentment no és un tema per fer broma, perquè pots
quina
deixar
sensibilitat.
Algú
al carrer. Però no entenc què està fent. Vol negar la informació o vol dir si això està passant però no ho vull comentar?
Vol
no.
dir que tenen un judici entre mans i no pot fer cap comentari.
Exacte.
Ni saps, ni de broma ni de no broma. Sí. Entenc que li perjudicaria.
Que diu que no pot donar la seva opinió perquè això es pot utilitzar en la seva contra, i com que està pendent de la justícia, en aquell moment no volia posicionar-se encara més, tot i que sí que va fer un comunicat a Twitter, ara X, on expressava el seu punt de vista, que ara el comentarem. El fet és que ell demana a la justícia desnonar aquesta última inquilina que queda a l'edifici. D'entrada, un jutge li dona la raó, però la dona recorre al Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, que és qui ara rebutja que se la pugui fer fora de casa. I s'ha de recordar que ell, abans que es conegués aquesta última decisió, confiava bastant en la justícia.
I hasta que al final no se ha demostrado que esa persona no estaba haciendo eso, no es como la gente lo pensaba, y la ley le da la razón, la gente ha estado machacándolo.
Dona una opinió que sembla que confiï molt que se li permetrà fer el desnonament, com donant a entendre que tothom l'està criticant quan en el fons ell té la raó. I al final, el que ara està dient el Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, segons va avançar ahir el País, és que no pot desnonar aquesta dona.
Per tant, hi ha hagut dos judicis, el sí. primer el guanya... La defensa de la dona recorre i el perd.
I ara
s'acaba aquí. És el
aquesta pobra senyora de 80 anys hagi d'estar passant per tot aquest mal tràngol, encara que hi hagi sortit guanyant, és de bojos,
sí.
Eh?
Sí. Sí, i més com ell també d'alguna manera ho ha acabat utilitzant i explicant. El fet és que la dona viu en aquest pis des del 1989, es va instal·lar allà a través d'un contracte verbal per un temps indefinit. Com que aleshores no hi havia cap altra llei que ho regulés, l'advocat de la dona va demanar que es tingués en compte el dret romà, imagineu, dret romà, situem, que diu que la duració d'un contracte verbal és vitalici. Per tant, la justícia andorrana li dona la raó i diu que no se la pot fer fora.
Però què vol dir un contracte verbal? Vol dir que, com que en aquella època no estava regulat,
vam
tu deies, escolta,
sí.
Fem-ho això, tota la vida estaràs aquí. I ja això, ja, però vull dir-te, no ho dic perquè estic en contra de la dona, ho dic per entendre-ho.
Sí, sí.
Ens l'hem de creure, clar. Perquè no saber, no?
Tampoc tens cap altra forma de demostrar el contrari.
Clar, clar. I pel tema de voler-la fer fora amb aquests mètodes tan terribles, la justícia li vol donar alguna compensació?
No, amb
res,
això
eh?
No s'hi posa. Va, diríem, a l'origen i es basa en el contracte.
L'origen dels mals és que tu pots quedar en el teu pis, no et poden expulsar.
Exacte, perquè hi ha aquest contracte verbal. Per tant, de Grefg no s'assura amb la seva i, atenció, ja se sap què farà amb aquest edifici que fins ara tenia a nom d'una empresa de la seva propietat, que es diu Grefito, l'empresa.
Quin horror, de veritat.
La ràdio i televisió d'Andorra ha explicat que l'advocat de Degreff ha informat que es vendrà l'edifici, que ja ho té tot preparat per fer efectiu aquest canvi de propietat i que ho va decidir quan va saber aquesta problemàtica, que més que saber-la va ser quan va transcendir els mitjans i es va exposar a l'opinió pública.
Però per què ell què volia fer amb aquest edifici? Perquè crec que hi havia una intenció com de fer pisos de luxe o...
Especular, perdó.
Sí. Reformar... Però ho volia fer com amb tot el bloc, no?
Exacte, clar, tu vols comprar un edifici més aviat antic, reformar-lo i llavors potser tornar-lo a vendre o llogar-lo a uns preus molt per sobre del que estan pagant fins aquell moment els llogaters que hi viuen.
I li feia nosa l'única llogatera que quedava, que és aquesta senyora de 80 anys.
Aquesta senyora hagi pogut contra tota aquesta maquinària de Degreff. Mm.
Sí.
Perquè més Degreff també podria quedar-se al bloc de pisos i seguir fent-li bullying d'aquest com perquè marxés ella per la seva voluntat, entenc.
Clar, però
que no és tan dolent,
ja no ha cedit fins ara la dona i, a més, que al final a tu t'interessa doncs, poder vendre tot l'edifici al complet i no amb un pis restant-lo i deixant-lo al marge d'aquesta operació especulativa. Degreff, fins ara ha mantingut que tot això ha sortit perquè hi ha persones que li tenen enveja.
Hi ha gent que, por lo que sea, por dónde me he mudado, o yo qué sé, o por cómo soy, o por tal, me tiene muchas ganas.
Jo no sé si hauria de parlar sobre aquest tema, millor que no.
No, només us diré per
però
tancar.
Però has de tenir molta distorsió, perquè ets molt famós. Facis el que facis, sortirà a la premsa.
Clar.
Tinguin ganes o no tinguin ganes, és que faràs clics. O sigui, més enllà potser... de les intencions personals que tingués el periodista que fes públic aquesta
però
història...
Però és que, ara, famós, públic o no públic, els fets són els fets.
Ah,
no, i que tu has fet això,
sí,
tu hauries de saber que si això transcendeix, l'opinió pública potser no acabarà d'estar de la teva part,
sí, sí,
no?
Sí.
Vull dir, acabes sent com el dolent de la pel·lícula, per molts.
Però ell, precisament, el que va fer en el comunicat en què sí que exposava més els fets a X, abans a Twitter, deia que la dona, en realitat, no viu a l'edifici, que era conscient que havia de marxar del pis i que les seves pretensions estaven totalment fora de lloc, la va acusar de no pagar el lloguer els últims 3 anys, d'actuar per fer mal a la seva figura pública, i que és una dona coneguda al país, Andorra, i d'una família acomodada, i fins i tot al final ell, tot i ser el propietari de l'empresa, se'n desvinculava com de la gestió, tot i que suposo que ho ha calibrat tot bé, i veient el resultat de la justícia, per això ara ja vol desvincular-se del tot de l'edifici, perquè veu que no hi té res a guanyar.
I que aquesta polèmica li farà mal segur.
Sí.
Si no li ha fet ja.
Molt bé, doncs veurem què passa, però en principi això queda tancat aquí. I...
Sí, i ja serà el nou propietari a veure què fa ara amb aquest edifici.
Més noms que tenen problemes amb la justícia. El raper Moratz. És un fragment d'un videoclip, no?, d'una cançó que es veuen tot de policies i manifestants.
Bé, manifestants o, jo diria, participants d'un videoclip que Morat va gravar amb el raper francès Rimka l'agost del 2021 i que ahir va arribar a judici perquè quan es feia aquest rodatge alguns veïns es van queixar del soroll i van anar policies de l'Hospitalet que van demanar que aturessin la gravació del videoclip perquè no tenien permís de l'Ajuntament per fer aquest enregistrament a la via pública ni utilitzar un dron que estaven fent servir. Això va derivar en una denúncia que ahir és el que arriba a judici. La Fiscalia demanava 7 anys de presó a Morat per desordres públics i atemptat a l'autoritat.
Però per gravar el videoclip al carrer
No, per allò de després.
Sí, per quan va venir la policia a cridar-li l'atenció.
Que es van enfrontar,
exacte,
no, segons
per diu. Aquest enfrontament amb els agents, que de fet es pot veure el videoclip
de
la mateixa cançó. I Morat, diríem que va fer un Shakira, perquè abans de començar el judici va acceptar un pacte.
¿Qué reconoce los hechos y se conforma con las penas una vez modificadas que le han sido solicitadas?
Sí.
Puede volver a su sitio.
Aquest sí, que és el mateix que va fer Shakira fa uns mesos.
Accepta els fets, no?
Sí,
home, és veritat que són difícils de lluitar, eh? Si hi ha els vídeos, les imatges, és que no...
Clar, va arribar a un acord amb la Fiscalia, va reconèixer els fets, a canvi de 2 anys de presó i una multa de 900 euros. Abans s'ha de dir que ja havia entregat 2.000 euros pels danys als vehicles policials. I així, amb aquests 2 anys, Morat evita haver d'entrar a la presó sempre que no cometi cap delicte els pròxims 2 anys. És el pacte...
Perquè no tenia antecedents.
En principi, normalment no. Quan es fan aquests tipus d'acords és que no tens antecedents i pots jugar aquesta carta.
I abans d'acabar,
doncs.
Taylor Swift.
S'entén que hi pinta aquí la Taylor Swift ara mateix, eh? Parlant de justícia i tribunals...
Realment és el pare, no?, de la Taylor Swift, que és el senyor Scott, que, bé, se les veu amb la policia australiana, que l'està investigant per una suposada agressió a un paparazzi.
Sí, que no sé què passa a Austràlia, que és el segon cas que coneixem de fa poc en aquest país, perquè fa unes setmanes sabíem que la policia australiana investiga l'actor Jacob Elordi per encarar-se amb un productor de ràdio que li va fer una pregunta impertinent. Aquí és Scott Swift, el pare de la Taylor, que l'investiguen per una presumpta agressió a un paparazzi que assegura que el pare li va fer un cop de puny. La situació és... El paparazzi estava perseguint la Taylor, que va baixar d'un iot, i quan estava caminant pel port amb un paraigua al cap i envoltada de dos guardaespatlles que intentaven fer fora els fotògrafs perquè no captessin imatges, aleshores seria quan Scott Swift fa el cop de puny al paparazzi, que el fotògraf assegura que no calia perquè l'equip de seguretat ho tenia tot controlat, i per això ara vol deixar el cas en mans de la policia. S'ha posicionat el representant de la Taylor Swift, que ha dit que eren dos homes els que estaven empenyent de manera violenta per apropar-se a la cantant, agafant el personal de seguretat i fins i tot amb el risc de tirar algú a l'aigua, perquè eren al port. I de moment Scott Swift ha pogut marxar d'Austràlia sense que se li hagi prohibit abandonar el país, a l'espera de com avanci aquesta investigació policial. És el debat aquest de sempre, no?, dels paparazzis, si creuen la línia, si ja no estan respectant la privacitat dels famosos...
Pobre Taylor.
Si s'accedeixen...
El teniu controlat, el senyor Scott?
No sé ni quina cara fa,
Jo ara l'he buscat, és un senyor de 71 anys.
Sí.
I bé, cabell blanc, ulleres i... Bueno,
un senyor fantàstic, un senyor molt americà. O sigui, per mi és com l'estàndard de pare americà.
És veritat, sí, 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 compleix molt amb el prototip que t'imagines.
Pau Espar, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Fins demà. Laura Grau, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, ara farem una pausa i a la tornada...
Y todos los perfiles que veías de hombres dentro de Raya eran personas conocidas o no tenía por qué.
He visto a Batman, he visto a Cara Delevingne, he visto un montón de personas.
¿En serio?
Sí.
Entonces, clar, hem de parlar d'una aplicació que no tothom hi té accés.
És una aplicació exclusiva de cites, és a dir, el Tinder, però de les persones VIP, els famosos i gent que ha de complir uns requisits per poder entrar i pagar, també.
Has de ser molt, molt, molt famós?
No.
No.
No, perquè coneixem gent que no és famosa, que hi és. T'ha d'acceptar gent de dins i has de pagar. Per tant, jo crec que al principi potser sí que era més de famosos i cada cop està sent menys de VIPs.
Per tant, hi ha catalans a Raya, també?
Home, sí. Home, sí. Home, i també hi ha catalans molt famosos,
Sí, no, sí.
Com si els catalans fos impossible que fossin famosos. Prohibit.
Ara repassem la llista de gent que hi ha a Raya.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat. EAE Business School patrocina aquest espai.
Set minuts i les dues del migdia. Ahir vam saber que Bad Bunny, un dels grans artistes internacionals, s'ha fet Raya, que és el Tinder dels famosos. I clar, hem hagut d'investigar una mica qui hi ha aquí dins, com s'hi entra, si podríem entrar nosaltres, per exemple.
Ja t'avanço que no et facis il·lusions, perfecte. Roger Carandé.
No, cap il·lusió.
Això ha passat després de que ho deixessin amb la Kendall Jenner. Recordeu que el Bad Bunny va tenir aquesta mena de crossover inesperat amb les Kardashians, quan va estar un temps sortint amb la Kendall.
De què devien parlar?
No.
Ni la Kendall.
Ja
aquí
diu
sí que no.
Se pregunten cómo nos comunicamos, mejor ni los contamos.
Ah, doncs com? Ja està.
No me espullaven, vamos.
I com es devien conèixer? Potser es van conèixer ja a Raya, perquè si no, no sé on devien coincidir. S'ha sospit que ella ja ha tornat amb el seu ex jugador de bàsquet professional i ell, mentrestant a casa, ha dit, escolta'm, vaig a tornar-me a descarregar Raya i intentar refer la meva vida.
Bueno, però la Raya, vull dir, la Raya. Raya és la mateixa aplicació que va fer servir Risto Mejide també després de separar-se amb la Laura. Vull dir que és una aplicació internacional,
No, no. Clar, jo crec que aquí es complica el tema també perquè has de parlar en anglès amb la gent o en altres idiomes.
Uf. I crec que no hi ha el de la distància, que sí que hi ha a Tinder. Saps?
O sigui,
que Tinder
et surt
de la teva zona.
Des de Barcelona et pots trobar en Bad Bunny.
O el Rau Alejandro, que també hi és ara, per
Mare
exemple.
Meva. Sembla que sí. Això d'en Risto ho vam saber perquè, com sempre, ho han explicat les mamarratzis.
La información buena también quedaba esta semana, la revista Semana, precisamente, donde confirmaba que Risto Mejide se había apuntado a una aplicación de esta de citas para VIPs, que ya había estado también Paz Padilla, y que es una
Raya,
aplicación
¿no? Se llama.
Complicada.
Y lo que nos explican, Laura, es que además sabemos que a las 48 horas de haber lanzado el comunicado anunciando esa separación, que Risto ja estava en esa aplicació.
Que no tinguem vergonya.
A veure, perdoneu,
Ho havien deixat des de feia temps. També és veritat.
Que això, però, han passat uns mesos abans, ho devia fer justament perquè ara que ja ho havia fet públic podia fer-se l'aplicació.
I igualment que tampoc lleig. Ho trobo Bé, potser sí que és lleig, però no ho trobo tan estrany que la gent s'ho deixa i al cap de 24 hores es fan tindera.
I perdoneu, la Laura tenia un altre nòvio, eh?
La Laura ja estava amb l'Álvaro de Luna.
La Laura, l'endemà del comunicat, sortien fotos amb l'Álvaro de Luna. Vull dir que aquí cadascú se sap l'ús.
Amb aquestes aplicacions t'has de fer una mica de fitxa i fer una mica de descripció de qui ets.
Espadilla també allà, eh?
Mare de Déu. Mare de Déu.
Realment. És impactant. Clar, has de posar la típica foto com de Tinder. No sé, jo no he tingut mai Tinder, eh? També et dic, molt nova jo en aquest univers. I la teva edat, la teva ubicació, la teva professió i una mica de frase, com la biografia de Twitter, que es veu que el Risto Mejide tenia.
Aviam.
Si no sóc extraordinàriament guapo, és perquè hi ha massa llum. La gent em coneix, jo no.
Ai, però...
És que està intens.
La gent que fa brometa i... És massa intensa la descripció.
Jo estic radicalment en contra... Sí, que en té. Jo estic radicalment en contra...
No, ara no, però n'he tingut i tu també n'has tingut.
Sí, però no tinc cap problema en admetre-ho.
No, com que m'assenyales, t'assenyales.
Jo estic radicalment en contra de la gent que posa descripció. És que jo pot ser el tio més guapo que he vist a la vida.
Ets misteriós.
Que la seva cançó preferida sigui la meva, perquè pots associar-te a una cançó i tal. Que visqui a un quilòmetre. Té descripció? És que és igual el que tinguis. Fora.
I tu què tenies quan tenies Tinder?
No tenia descripció.
Unes
I tu, Roger?
Roger, digue'm que no tenies motopapi, sisplau.
No, mira, al principi era Roger i l'edat... I llavors vaig dir, estic donant massa informació i vaig ficar una R i l'edat.
Tu també, eh?
Ui, sí. Ara potser t'has passat de misteriós.
Ho vaig fer. Ara no el tinc. Ara no, el tinc.
No el tens?
No, ara no el tinc.
Això de Tinder és veritat que és una mica...
Una relació intermitent.
És veritat.
No he obert jo la veda encara.
Un últim consell que us regalo, ja que estem parlant d'aquestes temàtiques, és que hi hagi foto que se't vegi tot. Saps aquesta gent que només té fotos amb la boca tancada que et passa les dents?
Però què vol dir que se't vegi tot? A mi m'ho has de concretar una mica més.
No, foto de cos sencer. Ah. Foto que se't vegi somrient.
Sense ulleres de sol,
exacte,
que es vegin els ulls.
Foto que, saps, una mica de varietat, perquè si no penses que aquella persona t'està amagant alguna cosa.
És així, eh?
Dius que tens a la mirada que tot es basa en ulleres de sol.
Mm? Home, suposo que les fotos que poses són les millors que tens.
Quan ets famós això no et passa perquè la gent ja sap com és.
La culpa que l'imatge t'hi busca. També se sospita que Rosalía i Jeremy Allen White es van poder conèixer allà, perquè si no tampoc s'explica com aquests dos van acabar junts fumant en un pàrquing.
Per Insta, que és el Raya superior.
Bueno, unes noies d'un podcast que es diu Código Rojo deien que podia haver estat per Raya.
No se sabe cómo se pudieron llegar a conocer.
Ni idea, yo creo que en Los Ángeles. Probablemente con Raya. No sabes lo que es Raya, ¿no? Raya es una aplicación que además está en España también.
I aquí l'important, que dèiem abans, no hi pot entrar tothom. Vull dir que hi ha aquí un barem de si ets prou popular per entrar, no?
No, la dada és que en principi només s'accepten el 8% de les sol·licituds rebudes, és a dir, tot de gent com una boja intentant entrar a Raya i una mena de revisors, controladors, que vés a saber qui són i amb quin filtre fan passar la gent cap a dins.
Qui són els experts?
Total. Doncs et van dient sí sí o sí no. Llavors el que et demanen quan intentes registrar-te és ubicació i professió, és a dir, on ets i a què et dediques, sobretot per veure si ets una persona realment rellevant, has de tenir obligatòriament un compte verificat d'Instagram,
que això ja no serveix de res perquè pots pagar-lo.
Pagant-se en Miracanta, ara.
I després has de donar immediatament un contacte de la teva agenda que sí que sigui dins de l'aplicació perquè et pugui recomanar. És a dir, tu no pots entrar sense que et conegui ningú allà dins. Has de dir, no, mira, sóc amiga de tal, que m'aprovi.
Però estan infiltrats, perquè això no m'està... No, pagant, clar, clar.
Sí, no, i es veu que també s'ha vist gent que feia tuits o close friends, stories, dient, hola, em podeu recomanar a Raya per poder entrar, saps? Vull dir, com buscant una mica la complicitat. Després t'has d'esperar fins que t'aprovin, que es veu que, per exemple, gent com Demi Lovato va haver-se d'esperar com 4 mesos a que verifiquessin que era ella, que dius, home, és que
si ella s'ha d'esperar
nosaltres... Busques a YouTube Demi Lovato i ho tens, revisor.
No, però és també perquè, no, justament perquè és tan famosa, podia ser un perfil fals, entenc.
A veure, noms que puguem conèixer i que se'ls hagi vist en algun moment per Raya?
Doncs mira, per exemple, Íñigo Nieva, quan estava amb la Tamara Falcó, es diu que va conèixer la Carolina Moura, que és una noia que va anar a la Isla de las Tentaciones i que deia que, bueno, que hi té molts contactes habituals a Raya.
Y todos los perfiles que veías de hombres dentro de Raya eran personas conocidas o no tenía por qué.
He visto a Bad Bunny, he visto a Cara Delevingne, he visto un montón de personas.
¿En serio?
Sí.
Entonces viste ahí muchos perfiles que realmente a priori...
Per tant, molta estrella internacional, Cara Delevingne, Joe Jonas, Demi Lovato, Ben Affleck també hi era quan estava solter,
o Alejandro.
I catalans.
I catalans,
jo he intentat estirar una mica d'informació i només he rebut un missatge que deia la Greta Fernández i alguns actors de Merlí. Haurem d'investigar qui són, si hi ha algú més que no se'ns està revelant.
I una influencer que treballa a la Corpo.
I jo afegiré un altre perfil.
I una escriptora.
Com a mínim una presentadora de TV3. Està...
Però aviam, perquè no hi ha un nom. Però si ens ho va explicar l'Isti.
És la Candela Figueres.
I hi ha estat, ara ja.
Ara, home, diguem-ho tot.
Nois, fins demà.
Fins demà.